Ja els dic ara, falten 8 minuts per arribar al punt just de les 7 del vespre, que quedo molt malament si li dic que el professor Mèlic, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, que acaba de publicar un llibre meravellós, Converses amb Ignasi Moret, el seu editor, que per cert, l'editorial és Fragment Editorial i que demà presenta a Barcelona, quedaria molt malament si li recomanés un llibre amb ell. Però clar, és que em veig obligada a fer-ho. Professor Mèlic, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, bona tarda.
Com està?
Molt bé, i tu?
Molt bé, contenta d'escoltar-lo, perquè demà és un gran dia per vostè, professor Mèlic.
Doncs sí, perquè demà finalment podem presentar aquest llibre de converses que es titula Contra els absoluts, que vam fer fa ja bastants mesos, diguem-ne, amb el meu editor de Fragment, amb l'Ignasi Moreta. Presentem a 8:15 del vespre a la llibreria La Central del carrer Mallorca. I la veritat és que estic molt content perquè és un llibre, com has pogut veure, diferent.
Oi, sí, i tant, molt diferent perquè, per exemple, vostè es despulla, professor Mèlic. Explica... A veure, es despulla, perdoni, és que explicat així, sembla que jo estigui dient que el professor Mèlic es despulla d'una manera bíblica i no és així. Però, per exemple, el professor Mèlic diu, un any per Sant Jordi el meu avi Francesc em va regalar els germans Karamazov. Jo tenia 18 anys. Dostoievski em va canviar la vida.
Sí.
Home, això ho sabem perfectament, que per vostè Dostoievski és una religió, professor Mèlic.
Certament. A veure, el que va passar és que jo sempre parlo des del punt de vista de la finitud. Diguem-ne, començo el llibre dient que la finitud és com el la de l'orquestra, no? De la mateixa manera que un director mana tocar un la, no? una nota musical, que és una nota més, però és la que serveix per afinar l'orquestra, doncs el meu la, diguem-ne, allò que em permet afinar el pensament, és aquesta noció que anomeno finitud. I, esclar, què vol dir finitud? Bé, finitud no és només la mort, finitud és una manera d'entendre la vida, contingent, vulnerable i també biogràfica. I perquè, clar, tothom té una biografia darrere, no? Això és obvi. Però moltes vegades els filòsofs l'han amagat, aquesta biografia. I aleshores va ser quan el meu editor, l'Ignasi Moret, em va dir, escolta, hem de fer un llibre de converses tranquil·les. Són 5 converses realitzades al llarg d'un parell de mesos que van ser enregistrades i que s'han tocat molt poc, s'han variat molt poc. I en aquestes converses el que faig és intentar explicar com a través d'alguns aspectes de la meva vida, de la família, dels meus estudis...
De la seva esposa, per exemple.
Perdona?
De la seva esposa, de la Tona.
Sí, per exemple, de la Tona. Doncs a partir d'aquí va anar sorgint un pensament, doncs això, una filosofia de la finitud, una filosofia literària, una filosofia que es pregunta si és possible continuar vivint en l'absència dels altres, com tu saps molt bé.
Doncs és bastant difícil, professor Mèlic, sí. Però tenim els seus textos i els seus pensaments en veu alta i aleshores tot és menys dolorós, no menys profund, perquè continua sent igual de profund, però menys dolorós. Professor, hi ha alguna cosa que m'ha agradat molt en aquestes converses amb l'Ignasi Moreta, i és que no sé si perquè vostè es dedica a la filosofia de l'educació, perquè la Tona, la seva esposa, també és pedagoga, i perquè la seva filla, l'Helena, també ho és, que parla i molt dels professors. I
sí.
Recorda un moment que a mi m'ha semblat molt emotiu, quan recorda que vostè feia 6è o 7è de Javé,
sí.
Els Sagrats Cors,
sí.
Que va
sí.
conèixer un professor de literatura que es deia Eugenio, que
sí.
vostè deia que no era un gran professor, però que sí va fer una cosa amb vostès que el va marcar profundament. Expliqui'ns-ho.
Bé, jo no recordo si era exacte. Jo dic que em sembla que no era un gran professor, però va fer una cosa, efectivament, que em va marcar profundament, i és que un dia, entre classe, nosaltres, no sé, potser teníem 12, 13, 14 anys, amb un llibre. I va dir, amb una novel·la, i va dir en castellà, perquè totes les classes estaven en castellà, este año empezaremos todas las clases leyendo un fragmento de esta novel·la. I la novel·la en qüestió, com jo explico en el llibre, era El vell i el mar de Hemingway. La veritat és que aquesta experiència de començar la classe amb noiets molt joves llegint un clàssic, de la manera que aquell home el llegia, que no el llegia especialment ni bé ni malament, jo no ho recordo, però la veu de Hemingway a mi em va transformar i jo crec que va ser un dels motius pels quals a mi em comencés a agradar la literatura d'una manera apassionada. No? Després ja va venir Dostoievski i va venir Kafka i aleshores després ha vingut Proust, ha vingut Joyce, ha vingut Virginia Woolf, no? Tots aquests autors i han vingut els filòsofs també. Però ja saps que a mi no m'agrada fer una gran diferència entre la filosofia i la literatura, perquè crec que hi ha també un pensament literari.
Un pensament literari que fa que hi hagin algunes, per dir-ho d'alguna manera, similituds amb alguns protagonistes de les novel·les de Dostoievski que més han agradat a la seva pròpia vida. Com que vostè vindrà en unes setmanes a presentar-nos el llibre aquí en persona, sí, i parlarem llargament, jo vull parlar amb vostè cara a cara, mirant-li els ulls, i ara no li faré la pregunta ni li demanaré que em respongui. Aquell capítol en el que vostè se'n dona compte del que és la mort, la mort, sí, de la seva àvia, vostè, sí, és present, és molt jove, és un, sí, nen, quan la seva àvia mora després d'un patiment de molts anys,
sí, sí, sí,
i el fet de no poder veure l'àvia és el que a vostè li preocupa i li provoca aquesta necessitat de saber el que és el dol, no?
Sí, jo crec que va ser la primera experiència fonamental en la meva vida, que ja te les explicaré amb calma.
Sí, per favor, vingui, per,
no?,
favor.
Però la idea aquesta de veure una persona morir davant teu, i no només veure-la morir, perquè el que, com tu dius molt bé, el que em va impressionar més és que jo no vaig poder assistir a l'enterrament ni al dol. I el que recordo és estar a casa d'uns veïns, i quan vaig tornar a entrar en l'habitació dels meus avis, de la meva àvia, on ella, jo l'havia vist caure aquell diumenge al matí, hi havia un buit immens, no? Estava tot buit, tot buit. I, per tant, la idea del buit, bé, és una idea filosòfica molt interessant, que no és ben bé el no-res. La metafísica s'ha ocupat del no-res, no? El no-res, la nada, que es diu en castellà, el no-res. No, el buit és la pèrdua, és l'absència, la noció d'absència. Cada vegada més en la meva vida, en la meva filosofia i en la meva vida, m'ha interessat pensar sobre l'absència, sobre els cossos vulnerables que queden ferits, perquè vulnerabilitat vol dir això, ferida, vulnus, ferida, que queden ferits
per
l'absència. Per una pèrdua, sí, sí.
Doncs li dic, professor Meli, que aquest dimecres parlarem de la mort al nostre programa i, si em permet, escoltarem de nou això que ens acaba de dir.
Fantàstic.
I llegirem un fragment del seu llibre, perquè penso que vostè explica molt bé el que significa la mort i el dol.
Moltes
professor,
gràcies.
Que demà li vagi també com es mereix, és a dir, moltíssim.
Moltes
Llibreria
gràcies.
La Central a 8:15.
Sí.
Presentació de Contra els Absoluts, converses amb Ignasi Moreta, edita Fragment Editorial. L'esperem ben aviat a casa seva, que és Ràdio Nacional d'Espanya, per parlar vostè i jo, que és allò que ens agrada fer, entre moltes altres coses.
Molt bé.
Gràcies, professor Mèlic. Una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Gràcies. Adéu. Amb aquest bon gust de boca ens n'anem a les 7 i tornem demà a les 4:05. Gràcies. Bona tarda.